Bon dia, és un quart de 10 del matí, és dimarts 31 de gener i és el moment de la tertúlia ciutadana.
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Avui ens acompanya en aquesta taula de l'estudi Ramon Bernils, el Jordi Pasqual, periodista, Víctor Alexandre, periodista i escriptor, Montse Moral, farmacèutica i molt activista, la tenim sempre arreu, i el Toni Ramon, director de l'Ateneu. Benvinguts a tots a la tertúlia. I com esteu escoltant avui els hi en aquesta conversa per l'actualitat de Sant Cugat, jo mateixa, Ana González, i acompanyada del control tècnic de Jèssica Sotodossos. Ara sí, ja hi som tots, menys aquells que marxen de Sant Cugat, perquè les dades ens diuen que la ciutat creix, que arriba més gent de la que marxa, però marxa molta gent, i els que ho fan amb motius molt similars. Ho fan principalment a Rubí i a Barcelona. Què fem amb aquesta situació? Us pregunto, què s'ha de fer a partir d'ara? Comencem pel Jordi, que té les dades a la mà.
És molt difícil revertir una situació com aquesta, perquè el preu que té l'habitatge, que és el principal factor que fa que la gent hagi de marxar, és difícil de canviar quan ja tens una ciutat tan acabada com la que tenim, i alhora marcada també per una tensió que no només respon a la interna del municipi, que també per el tipus d'habitatge, pel tipus d'urbanisme, per un seguit de condicionants, no?, que normalment se li posa com a etiqueta de model de ciutat, però que són moltes coses concretes que el construeixen, sinó també per la lògica metropolitana. Tota l'àrea metropolitana està tensionada per la pressió que ve des de Barcelona i per com van creixent els municipis del seu entorn. Llavors no queda més remei que fer una aposta ferma per l'habitatge públic i per intentar agafar totes aquelles mesures que permeten rebaixar el cost de l'habitatge. El problema és que quan ha hagut algun intent d'aquesta fórmula més de regulació, que va ser la Llei Catalana de Contenció de Rendes, el que vam veure primer és que la llei en si no permetia rebaixar el cost de l'habitatge, sinó que simplement posava un topall a partir del qual no es podia pujar, i després que això no va agradar a tots els grups polítics. Va ser el Partit Popular qui va presentar un recurs al Tribunal Constitucional, i el Constitucional va anul·lar la llei perquè agafava competències que es considerava que eren de l'Estat. Llavors, clar, estem tan limitats a nivell legislatiu i tan limitats a nivell de territori per a poder fer nou habitatge públic, que realment és molt complicat i sembla que no sé si ho podrem revertir. Com a mínim podrem fer petits pedaços.
Mesures creatives per fer front a aquesta situació? No sé si teniu alguna sobre la taula. El que està clar és que fins ara Sant Cugat i altres municipis, com deia el Jordi, de l'entorn metropolità, han badat, no?, amb el que venia, i aquesta necessitat d'habitatge a un preu assequible.
Sí, certament jo crec que sí que s'ha badat, fins que el problema ha sigut massa gros, que ara és molt difícil de revertir, com deia el Jordi. I també és cert, sense les eines d'un estat, i això tampoc vull fer cunya publicitària, em coneixeu tots, vull dir, sense les eines d'un estat difícilment podem protegir la nostra gent, no? I aquest és un claríssim exemple. Una llei que matisava el problema, perquè tampoc no era una resolució magnífica, però almenys limitava els augments de lloguers, que segurament molta gent que ha vist renovar els últims anys el seu lloguer l'hagués agraïda, però ha anat al Constitucional, com altres vegades ha passat, eh? Recordem els decrets de pobresa energètica, doncs també van anar al Constitucional i el Parlament de Catalunya, doncs, no va poder protegir la seva ciutadania. En tot cas, ens hi posem tard, no tenim les eines d'estat, això caldria que es regulés com un bé essencial, que és l'habitatge, doncs es regulés des de l'estat i per tant es limités el preu metre quadrat, i a més, doncs, hem perdut moltes oportunitats. O sigui, si recordem els canvis, no?, que molt a poc a poc ha anat a fent l'empresa pública d'habitatge Sant Cugat, Promusa, doncs han anat sempre a allò que en dirien a batzegades, no?
Perquè, remolc.
Sí, sí. I per exemple recordo els anys 2003-2007 que es va haver de planificar el creixement del Turó de Can Mates i de Vulpelleres, i es va planificar molt habitatge públic, més o menys un miler d'habitatges, però ja no només va ser la quantitat, es van fer dues coses per mi essencials que no s'havien fet mai, que era començar a fer lloguer. Si no podia que tot el parc d'habitatge públic fos de venda, no, perquè llavors a sobre era de venda que no el recuperaves. Al cap d'uns anys s'aixecava aquesta protecció i per tant la gent es podia vendre aquell habitatge el preu de mercat normalitzat. Per tant, això era una autèntica aberració. Per això, vull dir, anàvem tard i no ens hem sensibilitzat fins que el problema ha sigut o és massa gros, no? I després també, un cop fet aquests dos grans canvis d'apostar també pel lloguer i que els habitatges mai perdin aquesta protecció o que la protecció sigui a molt llarg termini i per tant el puguis recuperar a preu d'habitatge públic, evidentment del moment, però la gent no pot fer allò, el gran negoci, no? Al cap de 10 anys, 15 anys, fins i tot en un inici que ha sigut 5 anys de protecció, a fer el gran negoci de comprar un habitatge públic, a preu públic i vendre'l a lliure mercat, no? Per tant, hem anat massa abatzegades i ara costarà, malgrat l'aposta que hi ha, sobretot amb l'únic creixement que li queda a la ciutat ja, no? De Canet Maller, doncs de fer una aposta per habitatge públic i després fer aquest microurbanisme d'anar trobant solars, d'anar trobant oportunitats per fer un parc d'habitatge. Però això ho hem de resoldre des del Parlament de Catalunya o malauradament de moment des de l'Estat espanyol, que malgrat que té el govern més xachi progre de la història, doncs aquest tema no està damunt de la taula ni se l'espera, doncs, que en els propers mesos hi hagi una regulació del preu de l'habitatge, que és el que caldria.
Bueno, ahir llegim la notícia, no?, de que a la masia de Can Cabassa es farà també vivenda
assequible, sí.
Assequible i una residència per a estudiants. Bueno, jo no sé com la faran, perquè aquella masia vaig llegir que era del segle XIII i no sé com combinaran, però me n'alegro que se li doni un ús, no?, perquè és un lloc que és important. Jo crec que no tenim eines, com tu dius, Toni, i els que ens haurien de... Bueno, els que esperem que governin a favor del poble, lamentablement no ho veiem. I al final la gent ens anem a solucionar les coses a nivell de veïnatge. Jo no parlaré més ja des del pla natural. Jo crec que és molt important també tindre una actitud humana a l'hora de els que les persones que tenen una propietat i que, per exemple, la lloguen, que de no augmentar descaradament els lloguers, perquè si tens persones allà, saps que són persones que hi viuen, que són una família, i si bé tot puja, ha de ser d'una manera raonable. Fer-ne un ús humà de l'activitat de poder tenir un pis i llogar-lo, perquè molta gent, i ara parlo, i molta gent gran, que hem tingut una vida, que hem treballat i a lo millor hem pogut fer un estalvi, comprar un immoble i llogar-lo, com és el meu cas. El que no he fet mai és fer aquesta política especuladora. Perquè, bueno, això sí, és la moda, però nosaltres tenim tenim la llibertat de dir que no. I això també crec que hem de... Ja crec que hi ha molta gent que ajuda els veïns, perquè si no, això hagués explotat més. Però cal fer més des de les institucions i després fomentar això, la pacificació al nostre entorn, ajudant al veïnatge. I sento molt la gent que marxa, dono la benvinguda a tots els que venen, però com diu el Jordi Pasqual, hi ha coses que ja no podem fer. Aquesta ciutat ja està molt definida i mantenir aquesta ciutat costa molts diners també, i ens resulta molt car a tots, massa poder, perquè la veritat... però bueno, ens agrada, i si volem alguna cosa l'hem de cuidar i estimar, però també mirar que la gent, si pot ser, que no marxi. Ja està.
És que es donen una sèrie de paradoxes en aquesta ciutat que, per una banda, només cal parlar amb gent que no viu aquí, la imatge que té Sant Cugat a l'exterior és d'una ciutat rica, tots som rics, els que vivim aquí, evidentment, tots aquí, doncs, vaja, aquí són molts calés, la gent que viu a Sant Cugat és perquè ja té un poder adquisitiu molt gran i s'ho pot permetre. Aquesta és la imatge que tenim, i que és admirativa, la gent veig, Sant Cugat, carai, allò és diferent, perquè bé, tenim una ciutat molt maca, és veritat, hi ha molt verd, i evidentment els barcelonins, doncs amb el ciment, doncs queden enlluernats i pensen, home, aquí els nens, les famílies es canvien, perquè la gent que ve a viure aquí té una franja d'edat molt, molt específica que tenen nens, i per això és la ciutat on hi ha més nens de Catalunya. De manera que tot això tampoc ens ajuda, perquè primera, no és veritat, És veritat que sí, és, clar, també és la ciutat on hi ha més piscines, no? Sembla de Beverly Hills.
Ha costat molt verbalitzar això públicament, sí, i tant, que existia l'exclusió social a Sant Cugat, que sí, existia la desigualtat. Una cosa que sabem de Sant Cugat és que hi ha rendes molt altes, però també hi ha el desequilibri més gran entre rendes i la desigualtat és molt gran al municipi.
I tant, has de lluitar contra això i aleshores, és clar. Venen moltes franquícies també, però venen molta gent que s'instal·la a Sant Cugat pensant-se que aquí el negoci és segur. I ho veus el deix comercial des del monestir a l'estació dels catalans i veus que els comerços que s'estableixen normalment duren un any i pleguen perquè s'han equivocat. S'han agafat els dits perquè han acceptat pagar uns lloguers altíssims i pensant-se que realment allò doncs, aniria molt bé i queden ofegats. I un altre comerç, i un altre comerç, i un altre comerç. Això és el que li ha passat, per exemple, doncs, a moltes botigues que no són propietaris. La pregunta és, quan desapareguin aquests propietaris, la gent que és de Sant Cugat, filla de Sant Cugat, que té l'establiment allà, i a vegades viu en el mateix establiment, al pis sí. de dalt, aquesta gent, clar, ho té en propietat i no paga lloguer. I, per tant, va molt bé i ho pot resistir. Però quan es jubilen, si els fills no volen continuar, què fa aquesta gent? Lloga. I ho lloga. Jo recordo que hi havia un establiment al carrer Santiago Rossinyol, ja tenia nom de noia, i d'una actriu que va morir fa poc, que era la Gina Lola Brígida, que m'explicava l'amo que pagava, perdó, l'amo del bar, no de l'edifici, del local, que pagava l'any 1999 un milió de pessetes. Jo no sé què deuen pagar ara, però has de servir molts cafès, molts, per poder pagar lloguers així. Doncs el celler de llibres s'ha hagut de traslladar a l'Avinguda de Cerdanyola, perquè el lloguer, perquè l'amo li puja. El problema a vegades, com deia això de la Montse, que l'amo te puja i dius, oh, però això és desmesurat, això és d'una ambició, d'una avarícia. Clar, però resulta que aquell home o aquella dona, que són els propietaris d'aquell local, es troben amb la gent, que moltes vegades els diu, però tu només cobres això, o pisos, eh?
Sí.
Òbviament, tu només cobres, però tu saps que aquí, a Sant Cugat, per aquest pis podries cobrar 1.400 euros al mes? Li estàs cobrant 700, però tu ets boig.
Ets tonto.
Clar, ets tonto.
Sí, ja m'han dit tonta moltes vegades.
I se li queda cara de babau i pensa, ostres, potser sí, no? I a més, com que hi ha gent que dius, jo te'ls pago. És que jo te'ls pago per aquest pis, assolellat, al centre, no sé què. Perquè sí que hi ha un poder adquisitiu. De manera que aquell pobre que pagava 700 ha de marxar. Si l'amo diu, doncs no, 1.400, ha de marxar. I el desarreles, i segons les edats, allò és terrible, és un drama, desarrelar persones que porten sí. tota una vida allà. És a dir, que és difícil la solució, eh? Jo no sé quina és, perquè una paradoxa és que justament penses, si la situació és aquesta, la major part de la gent que dius que se'n va, que s'expulsa, hauria de ser, en principi, la gent podria pensar, és la gent humil, la gent de poques possibilitats, pocs recursos potser que fa serveis, que no té estudis superiors i, per tant, guanya molt poc. I resulta que les estadístiques sí. diuen que el gruix de la gent que se'n va són gent jove amb estudis superiors.
I amb feines precàries, suposo, perquè tot està precari. Saps?
És curiós. És.
Bueno, amb els lloguers de Sant Cugat tampoc cal que sigui una feina molt precària, per haver de marxar. O sigui, al final, viure a Sant Cugat, en alguns casos, i jo parlo ja molt personalment, és un acte de militància.
Sí.
I d'aconseguir aquell lloguer que, mira, que per una mica, pel que dius, perquè coneixes, perquè contactes, perquè saps, acabes aconseguint un lloguer assequible. I jo, que per circumstàncies familiars, no, de viure en un pis molt petit i a tenir dues criatures, doncs vaig canviar, visc de lloguer, i el que era el meu pis, doncs el tinc llogat exactament amb la mateixa idea i filosofia que tu, Montse. O sigui, a veure, si predico amb alguna cosa, no, com a mínim, predica amb l'exemple, no? I les vegades que m'han dit burro, no t'ho pots arribar a imaginar, les pròpies immobiliàries, quan l'he posat en circulació, de dir, no, però és que vostè podria anar, no entrarem xifres, X. Bueno, doncs, jo faig X menys 500, miri, què vol que li digui?
Segons el que tu demanis, ells tenen més comissió, clar.
No, és obvi, però... Sí. Llavors, com no podem esperar o creure, malauradament, i això sí que em sap greu el que diré, amb la bondat humana, doncs hem d'entrar a regular. i és un bé essencial i hem de regular. I fins i tot, jo fa anys pensava, no s'ha de regular el preu del lloguer d'habitatge. No m'havia plantejat el de lloguer de locals, negocis, etc. I penso fermament que també, sí, també, clar. Perquè, ostres, qui no coneix aquí Sant Cugat, hi ha no comerços de l'eix comercial, petits negocis, petites empreses que han plegat i han plegat deixant 5, 10, 15 treballadors al carrer perquè no poden assumir el preu del lloguer. Uh-huh. I d'aquí podríem posar exemples des de locals de restauració, des d'escoles bressol, des d'altres tipus de negoci, on locals on tampoc s'hi acaba fent res. O sigui, al final, la sí. condició d'aquests propietaris, de no, és que jo l'expectativa de guanyar en aquest local és tant, acaben ensorrant negocis on viuen X famílies, total, molts anys, moltes vegades, per no tornar-ho a llogar fins al cap de molts anys, per aquesta expectativa de preu que tenen, no? O sigui, jo crec que la regulació és ben bé per, un, habitatge via essencial, i dues, per canviar un model econòmic basat en l'especulació, que no ens porta enlloc i que, a més, genera riquesa pel que especula, però per la resta de la societat no. Per tant, si algú, abans d'invertir en totxo, es planteja invertir en un negoci productiu, potser generarà riquesa, llocs de treball, etc. No? O sigui, si canviem
vida,
aquesta mentalitat...
I vida a la ciutat, perquè exacte. No hi ha res més trist que anar pels carrers i veure locals tancats, i és vida. I la llum que donen, és que...
Clar, hi ha comerç fred, i quan... el comerç fred no dona vida.
No, i el comerç... Bueno, el comerç és molt dur, estar en una botiga, obrir, tancar i estar-se allà, i dona molta vida, i per tant jo crec que se'ls ha de facilitar més.
Una cosa que dona la mesura de la pijeria del poble també, és que parlàvem de l'eix comercial, vas del monestir a l'estació i la immensa majoria, m'hi fixo en això, no? La immensa majoria d'establiments de comerços, tot és en anglès. I això em sembla un provincianisme i una cosa ridícula, absolutament ridícula, com si fóssim a Lloret, perquè quin problema hi ha que es digui la Cala Carmeta, posem per cas? Quin problema hi ha? És tan provincià, és terrible, s'ha de posar... no es poden posar ungles, s'ha de posar nails, perquè si no... I contínuament està tot en anglès. Hi ha molta gent gran que no entén res, perquè quan va haver-hi la pandèmia, el delivery i el takeaway no sabien què volia dir, clar, i què vol dir això? És a dir, ni es pensa en aquestes persones, tots som progres, tots som una cosa meravellosa, hijos, tots som, m'entens? I jo no vaig, si vaig a Liverpool, francament, no veig cap rètol en català. I clar, aleshores m'hauria d'emprenyar i diu, escolteu, hauria d'haver-hi una equivalència, no? Doncs no. Diuen, aquí ho fem tot en anglès perquè això és Anglaterra. Clar, doncs a Catalunya no entenc per què hem de posar-ho tot en anglès, com si això atragués més clients. Jo no entro a una botiga perquè estigui en anglès, no, ja entro perquè el gènere que tenen pot ser molt bo i m'interessa, però no perquè sigui en anglès. O sigui, perquè si provincianisme...
Has topat amb el màrqueting, Víctor. Ja, el màrqueting ho justifica tot.
És provincianisme, perquè no hi ha una reflexió al darrere. I despersonalitzem els carrers, i si hem de passejar per les nostres ciutats d'Europa, posem per cas, quan fem de turistes, i ens hem de trobar... que és com si no ens haguéssim mogut de casa, no cal viatjar.
Exacte. Si anem tot són franquícies igual, clar, és que vas a...
Els colors, els mobles, tot és igual. Aquest món uniformat, que porta un pensament únic, és altíssimament perillós. Comercialment va molt bé, perquè així tens controlat tot el món, tot el planeta, però això és terrible, i no ens adonem d'això. És a dir, si anem a la llengua única, anem al pensament únic. Hem d'anar en compte amb això.
Sí, exacte.
Perquè aquí... vindrà el segon repte, que és la gent que arriba a Sant Cugat, incorporar-la a la vida de la ciutat, a les seves tradicions, amb el seu dia a dia, en conèixer el municipi. Com ho fem? Perquè sabem que això costa. Aquí tots sou actius, esteu vinculats a entitats del poble, participeu d'actes. Com fem aquesta incorporació a la vida del municipi d'aquells que arriben?
Jo crec que és difícil perquè Sant Cugat, quan està venent-se a nivell immobiliari, diguem, està venent-se com el lloc on viure tranquil. I a més té un model d'urbanisme molt horitzontal que fomenta encara més això, perquè tu tens la teua casa en el teu pati o piscina fins i tot, o en funció de la zona, no? Però al cap i a la fi és una ciutat molt horitzontal que afavoreix un cert individualisme. I jo crec que així ens vincula una mica també el que dèiem abans, no? Si part del problema és el model de ciutat, més enllà del que es puga fer a nivell de microurbanisme que dèiem abans, o del desenvolupament de Can Ametller, que a més és a molt llarg termini, per tant, la resposta que donarà l'hem d'esperar unes quantes dècades, no? Hi ha altres reptes, no? I, per exemple, és com convertim els nostres barris ara mateix molt horitzontals en uns barris que tinguin més mixtura d'usos, fins i tot poder parlar d'una certa densificació. Clar, això implica posar sobre la taula conceptes que són molt més transformadors i que són molt a disgust de tota aquesta ciutadania que ha arribat a Sant Cugat, precisament per un model horitzontal de ciutat-jardí, de certa manera, no? I alhora crec que a nivell de permetre que aquestes persones que venen o evitar que marxen siguin gent més diversa, que no només siga gent que té un poder adquisitiu suficient, el que hem de fer és fer mossegades al mercat. Això és evident que és difícil en quant a regulació i en quant tot el que s'ha intentat fins al moment, bàsicament, no? Però hi ha alguna fórmula que podria començar a servir, ni que siga de forma molt inicial, a fer aquestes mossegades, que és la fórmula de l'habitatge cooperatiu en totes les seues variants posteriors, perquè n'hi ha que són purament habitatge cooperatiu i funciona com un habitatge normal, altres són de cohousing i coses d'aquestes, que jo acabo perdent menys conceptes, entre altres coses perquè són en anglès i estic molt d'acord en el que es deia fins ara. Però sí que és cert que si tu fas una promoció d'habitatge cooperatiu en un sòl privat, et costa molt adquirir aquell sòl privat inicialment perquè el preu és molt car, però després, com el que es paga és una quota a la cooperativa i una quota de manteniment, de pagar el préstec que has demanat al principi per atindre la compra del terreny, però després és manteniments, passar una part dels diners a la cooperativa, tot aquest preu ja no funciona una lògica de mercat. I per tant, quan hi ha un increment de preus per una bombolla puntual o perquè Sant Cugat cada cop és més elitista, aquest terreny concret no respon a aquesta lògica. Per tant, crec que és molt interessant que quan es parla d'habitatge cooperatiu, tant en el sentit d'evitar que la gent marxi com que la gent que arriba pugui ser diversa, es pugui fer en sòl privat. I això crec que és una de les coses que encara ens falta una mica de ficar-nos en el coco, perquè l'única promoció d'habitatge cooperatiu que tenim a Sant Cugat és en sòl públic, que està bé, però no fa aquesta mossegada al mercat. I la següent que s'havia començat a parlar i que mai s'ha arribat a concretar tornava a ser en sòl públic. Per tant, jo crec que tenim algunes fórmules que no m'ha acabat d'explorar i que estaria bé començar-ho a fer tant, ja et dic, la mirada de la gent que no marxa, però també de la gent que arriba, que siga diversa, que no només siga un perfil socioeconòmic concret.
Sí, això que abans parlava el Toni del tema de Promusa, ara ha canviat, és veritat, però no conec com ha canviat perquè tampoc no he demanat res, però sí que recordo els començaments, com va néixer, i les condicions que hi havia. I ho sé perquè eren persones properes a mi que havien demanat un pis i que els havien donat. Era l'època més bona econòmicament, perquè es van fer, per exemple, uns pisos on hi havia l'antic escorxador, a la plaça d'Ildefons Cerdà, i crec que en aquell moment, estem parlant, què deus dir allò, dels anys 80, segurament, o potser primer és 90. I 4 milions, estava molt bé, 4 milions de pessetes, i els que es van fer davant del cinema, 7. També està molt bé, perquè aquells són fantàstics. Són això que deia el Jordi, la caseta, un petit jardinet i una planta a dalt, no? I estan molt bé. Ser dues persones, els hi van tocar un, el del plaça d'Ildefons Cerdà, i l'altre. El que cap dels dos necessitava aquell pis. Cap dels dos. A més, el poder adquisit que tenien no era necessari. Fins al punt que un va passar anys que no hi vivia. O sigui, li havien donat el pis, li havien adjudicat i no hi vivia perquè no ho necessitava, perquè vivia a casa de la seva mare. I el pis era buit. Finalment el va evitar, però al cap d'uns anys. I l'altre, doncs, al cap de poc de tenir-lo, a mi me l'oferia de lloguer, estem parlant de primers anys 90, a 90.000 pessetes. Ell no necessitava el pis, aquella casa. Clar, això, la idea, els principis fundacionals d'això no eren aquests. Clar, no era l'enriquiment d'una sèrie de persones que han tingut la sort que els hi toqui. Perquè, clar, és enriquir-se quan justament aquells pisos van destinats a gent que no té les teves possibilitats, les possibilitats dels que ho han adquirit. Això crec que, per sort, ha canviat. Però en aquell moment em semblava, vaja, molt injust. Molt
I bé. Després, el preu que se'l van poder vendre.
Ai, no,
quan se'l van vendre.
Preu de mercat.
Sí, sí,
preu de mercat. I això, no, de veritat que no m'agrada posar-me medalles, però va ser un canvi important l'any 2003, i també les inspeccions. No es feien. No hi havia un control. Val? Llavors, calia saber qui estava habitant aquell habitatge i es va enganxar alguns casos, i alguns casos sonats, de persones doncs, que tenien l'habitatge concedit per Promusa, vivien en una altra casa a Sant Cugat o a fora, i el tenien llogat. I aquí es va, per primera vegada, es va actuar. Però, bueno, és el que dic, fins que els problemes no són molt grossos, bueno, anem tirant i ho veiem tot com molt normal, no? Amb el que dèieu de l'acollida de ciutadania, clar, és que el Jordi la clava, o sigui, la gent, les immobiliàries, els hi venen aquí un oasi de pau i tranquil·litat, no?, que es paguen molts diners, i llavors, a partir d'aquí tot són problemes, i més quan Sant Cugat creix tant i tan ràpid. Segurament no és la quantitat del creixement, sinó la velocitat que ha crescut Sant Cugat, no?, que acollir tanta nova ciutadania, i a més, en aquests barris tan horitzontals, doncs és molt difícil. I al final és gent que està absolutament desarrelada, ve a viure a Sant Cugat per un model de ciutat, com dèiem, no?, per un paisatge, per un ambient, per uns parcs, però la seva festa major no és la de Sant Cugat, en tot cas serà la de la Mercè o la del poble de la Cerdanya on passen l'estiu. I així tantes altres coses que es passen en aquest poble per sort i per molts anys, no? Llavors tot és un conflicte. L'ús de la via pública és un conflicte, l'ús del carrer per la festa és un conflicte en aquest poble, perquè la gent no està disposada a suportar que la colla castellera organitzi un sopar, una botifarrada i un concert. No està disposada perquè no és la seva colla castellera, malgrat que Castellers justament, no?, és una colla molt nombrosa i de les que diguéssim que fa poble i fa acollida. Però a partir d'aquí és igual, és que l'espectacle infantil de les 12 del migdia, la gent truca a la policia local, i això us en puc donar bona constància. O sigui, sabeu l'Ateneu on està ubicat, a l'Avinguda de Gràcia, i tenim aquests problemes. O sigui, una entitat que la nostra programació acaba a les 10 de la nit. I és que...
Però la gent per què truca?
Bueno, perquè els hi molesta. Els hi molesta absolutament tot. O sigui, imaginem-nos que una... L'únic que nosaltres tenim una sort, de moment, és que la gent es dirigeix a nosaltres. Llavors, podem intentar dialogar a vegades és impossible. Però, clar, tenim un veïnatge en general on els ajuntaments històrics els hi han anat dient una mica que sí a tot. O sigui, hem vist desmuntar parcs, hem vist moure escenaris de festa major, hem vist tancar o no permetre festes de les ampes de les escoles. O sigui, hem vist moltes barbaritats d'aquestes en aquest municipi. Dic, ampes de les escoles, no d'una rave de joves descontrolats, no. O sigui, situem-nos, eh? O sigui, no permetem ni això. Quan això al final és cohesió, és una ciutat viva, és que la teva gent, joves i no tan joves, puguin sortir pel carrer i trobar un lleure alternatiu, no haver de sortir al municipi, etc, etc, etc. I tot això és un conflicte, però és que arribem a un punt que el conflicte és la mostra de cinema documental de l'estiu, del mes de juliol, que acaba, com a molt ara, a les 11 de la nit. Cinema documental, no Star Wars amb tots els efectes especials. Per tant, jo crec que el creixement tan ràpid, no hi torno a dir, no és la quantitat, no és el volum de població que hem arribat a assumir, sinó és la velocitat, ha fet que costi molt que aquestes persones es vagin sentint l'activitat de la ciutat com a pròpia, perquè no és la seva i, per tant, és una molèstia, sobretot sumat a que els hi han venut aquest oasi de pau.
Jo crec que sí que hi ha una escletxa, on comença a trencar-se, que és en el moment que tenen fills, van a l'escola, allà fan amics, tenen una colla...
Fan vincles.
Sí, fan vincles. I després, moltes vegades, això acaba vinculat a apuntar-lo a alguna extraescolar, siga un club esportiu, una escola de música, no sé. I aquí és on sembla que les famílies que venen com a oasi després tenen un cert vincle, que no vol dir que siga el més actiu de tots, però com a mínim ja comencen a formar més part del teixit del poble. Però deies això de les raves i em sembla molt interessant. Ho has deixat del marge, però ho dic perquè quan aquests joves es fan grans, tampoc tenen un espai de sociabilització en Sant Cugat. I es munten aquests...
No tenen l'alternativa, està clar.
I llavors se'n van allà al callejón a fer botellón i la resposta, per exemple, el mandat passat ho vam veure molt clar, que és quan es va posar la tanca, quan va passar tot allò, està molt bé que controlem que l'espai públic no es vega alcohol, que no hi hagin festes massives, el que vulguis. Però llavors has de crear una alternativa d'oci per a aquesta gent, perquè si no, el que fas és tancar-ho allà i aniran movent-se o tenint grups petits en cada parc, no? Però quina resposta estem donant? Això també és crear xarxa i no és només si una família està en una entitat o no.
I Sant Cugat no s'han sortit amb aquest oci alternatiu. S'ha intentat diverses vegades i no... No acabem de trobar la manera, no?
I encara el parc, això que dius, m'has fet pensar amb el meu fill, que ara ja no està aquí, quan era jove, anaven a jugar al parc allà davant de l'Arxiu Nacional i es trobava amb els seus amics de l'Arnau Cadell i anaven res a xutar la pilota amb aquell superparc que van fer. Pues venia la policia i els feia fora perquè molestava els veïns. I llavors deia, però on te podem anar? Què podem fer? I deia, veniu a casa. Diu, sí, bueno, però ens agrada a vegades trobar-nos i anar fora. I mira, i s'anaven pel bosc, sort que encara que tenim bosc, i s'anaven pel bosc i feien les seves, no? Però és que la gent li molesta, la gent, i hem de canviar aquest xip. A veure, els parcs, perquè els tenim tants bonics? Pues, perquè s'han de gaudir. Perquè a vegades veus aquell parc que hi ha, tota aquella franja que hi ha a l'Arxiu Nacional, el veus buit, aquest parc. I quin sentit té tenir parc si no... Tu vas a França i veus la gent que està en els jardins, la gent fa pícnics, hi ha taules i tothom va a menjar. I allí fa més mal temps que aquí. I tenim un concepte de lo públic, compartir aquí, que ens falta molt respecte a la gent i ser més acollidors i més diversos, que és important.
No, però sí. Jo penso que quan passava això, que dius que es presentava la patrulla o la policia municipal, segurament, vaja, segur que era perquè algun veí havia trucat.
Sí, sí, trucaven. Li molestava que hi haguessin uns nens jugant a pilota, sí, que eren nanos de 14 anys. I t'estic parlant, ara ell en té 40, Vull dir que...
És una trucada i la policia local hi ha d'anar i ballar i els de fora. Però és que, clar, això que deia el Toni, clar, la gent que ve a viure ve, d'acord, atreta per una imatge. I com que li han venut, que deien també, la tranquil·litat, que és un poble tranquil, sí, és veritat que és tranquil. Sí,
l'exclusivitat.
Sí, tot això, doncs, ell pensa que si això no es dona en el lloc on ell viu, és una estafa, això és intolerable. És una anomalia i que, per tant, doncs, no es pot consentir. I això porta a demanar que el monestir silenciï les campanes a la nit. Perquè aquell senyor, doncs, dius, doncs, bueno, escolta, les campanes són aquí molt abans que tu vinguessis, i si no t'agrada viure a prop de les campanes, pots anar a viure al Turó de l'Home. No sé com dir-te. Però hi ha aquest egoisme de no conformar-se, de dir, el meu interès preval per damunt de tot, oi? I això, al final, jo penso que tot això són problemes de rics. Són problemes de rics. Hi ha llocs del món on aquests problemes no els poden tenir. Aquests problemes que tenim nosaltres són de rics. Són problemes, Però, comparat amb altres, penses, Déu meu, saps?
I els problemes que tenim, i ara hem crescut molt horitzontalment, però costa el manteniment. Tenim...
Ah, sí, clar.
Tenim un problema, i després no tenim encara un hospital.
No
tenim
ni jutjats.
Ni jutjats.
No.
I som quasi 100.000 habitants.
Sí,
I això, jo, a mi és la meva vergonya. O sigui, els hi venem la tranquil·litat, però no tenim els serveis per lo que paguem.
Tinc un article per Cugat Media la setmana que ve que parla d'això.
A veure, això també els hi hem de dir, i les immobiliàries ho hem de dir. Perdoni, vostè n'hi ha viu en una ciutat que té 7 estacions de tren i tal, però no té hospital.
Segur que una immobiliària ho diu.
Ni t'he jutjat. No, quan tinc un problema, tinc d'anar a Rubí. I quan tinc un problema, haurà d'anar a Terrassa. I allà, la T1 no la vale. ¿Vale? I això s'hauria de dir, també. I també s'ha de dir que aquí tenim pobres, perquè n'hi ha. Jo ho dic.
I tant.
Sí. La gent no s'ho creu. Dic, sí que hi ha pobres.
Està ple de 1.000 euristes.
Home, clar. Jo he dit que... Clar. A veure, jo m'estimo Sant Cugat, m'he arrelat a Sant Cugat i m'encanta els jardins, m'encanta, però això té un preu i té un cost i l'hem de mantenir tots.
Però el problema, o sigui, jo puc entendre que l'IBI pugui ser més o menys car, etcètera, sí, perquè és una ciutat, bueno, això que deia, molt horitzontal, molts quilòmetres de carrer per il·luminar, per netejar, per recollir brosses, etcètera. Això és una cosa. L'altra és el preu de l'habitatge. Són coses diferents. Llavors aquí el que ens està expulsant a dia d'avui és el preu de l'habitatge.
Sí, però està vinculat, És a dir, tipus d'urbanisme...
Al final és valor cadastral multiplicat per un tipus, però...
Ja, però el valor cadastral està marcat per el que s'ha marcat. Vull dir,
però diguéssim que també... no és el valor...
No és el de mercat, no és el de mercat, sí.
També repercuteix en el propietari, és a dir, la persona que et cobra tu el lloguer, a ella també li puja, té una sèrie de despeses... Que el fan a pujar-te el lloguer. És a dir, que
ho traslladen el preu del lloguer.
O sigui, el problema és l'especulació. O sigui, és evident que els models de ciutat poden encarir els seus manteniments, és evident.
Està clar.
I, per sort, a poc anem canviant el model de parcs, jardins, etc, amb altres tipus de vegetacions, més autòctones, menys consum d'aigua, etc. Però al final, Sant Cugat, o sigui, si la gent marxa, és pel preu de l'habitatge.
El problema és com... què costa mantenir un model de ciutat? Bé, és un cost concret que es pot solucionar, per exemple, el que deia abans de la densificació. Si hi ha més veïns en una zona, hi haurà més contribuents, però el tram de carrera netejar serà el mateix. Vale. El problema és com tots els elements de qualitat de vida, en volta d'entendre's només com a qualitat de vida, s'entenen com un privilegi i això se suma, més enllà del valor cadastral, al preu de l'habitatge quan algú posa al lloguer o a venda un habitatge. El punt és aquest. I per això abans dèiem que l'única solució és la regulació o buscar altres fórmules que encara no s'han acabat d'explorar. No?
Obrir oferta, al final el que tenim és una tensió entre demanda i oferta. A més, hi ha poca cultura del lloguer, el mercat de lloguer a Sant Cugat és molt escàs, sí. Molt.
No,
i això tensiona encara més. Si, com dèieu, el model Sant Cugat és un model en molts àmbits, el social, el d'integració, el comercial, el residencial, que està una mica condemnat a morir d'èxit al final, perquè és un meló que no s'obre des dels partits polítics, o es fa amb la boca molt petita.
Bueno, jo crec perquè ens porta, si que Sant Cugat tinga una qualitat de vida concreta, ens porta que siga una ciutat més cara, i fins ara el que hem intentat de regulació i altres fórmules no ens han acabat de sortir, quina és la solució? Fer mesures perquè la qualitat de qualitat de vida siga més baixa? Clar, és que ens porta a una dicotomia que és impossible d'abordar, perquè evidentment no vols perdre qualitat de vida.
És políticament correcte.
Clar, però posem-nos... Vaig escriure un article...
Quan seria molt relatiu, el de la pèrdua de qualitat de vida. Sí, vull dir que tampoc aquí s'està plantejant fer...
No, ja.
Fer gratacels, i quan s'ha plantejat fer 11 plantes, la resposta ciutadana...
Sí, exacte.
També,
però si ens posarem...
També està bé que la gent reivindiqui.
Jo així, intentant xinxar un dia en un article, vaig dir què li podria passar de bé a Sant Cugat perquè baixara de sobte, de cop, tot el lloguer. Tindre una planta de residus nuclears. Baixa la qualitat de vida de forma indubtable, el preu de l'habitatge segur que baixa. Però ens hem de posar en dicotomies així. Clar, el punt és quins mecanismes tenim de transformació de la ciutat sense que això impliqui perdre realment molta qualitat de vida, però que ens permeta tindre, per exemple, una ciutat més compacta que farà que els serveis siguin més eficients, que siga més sostenible, perquè, per exemple, línies d'autobús en barris en una densitat baixa... Si ja és deficitari de per si el transport públic, imagina't en un barri on t'agafaran quatre veïns el transport públic, no? Vull dir que hi ha algunes fórmules, però igualment són les que generen polèmica. Quan es parla una mica de densificar només en una parcel·la, que és el cas del Recull Centre, la crítica que va haver va ser molt gran. També és cert que hi havia per altres elements criticats.
Bueno, aquest augment de densitat s'està fent, el que passa és que s'està fent d'una manera que no és regulada. És a dir, cada finca del centre del municipi que tiren a terra una casa per fer-hi un bloc de pisos, sí, és densificació. Tenim el centre dimensionat, el que vindrà, sí, que és un creixement constant del centre.
Densifiquem el centre només.
Clar, només
i en tot
el centre.
Cas, Recull Centre, per mi el problema és que comença malament. Sí. O sigui, tu presentes aquell projecte amb unes altres volumetries i crec que no hagués tingut la contestació veïnal que ha tingut, no? Sembla que...
Penso mateix.
Potser no era el lloc més encertat quan en lloc de la ciutat tens habitatge de 11 plantes, no?
Mm-hmm. El problema
en tot cas
que...
és això, les volumetries s'hi pot jugar.
El problema és que aquests projectes, més enllà de que es presenten millor o pitjor, es poden fer en parcel·les molt concretes, la densificació ara mateix està donant-se en el centre, i els barris que segurament més possibilitats tindrien i més interessant seria fer-ho, és on no s'està passant això. Però clar, també és molt difícil, perquè tens una ciutat consolidada. Transformar-ho en les cases ja fetes on està vivint gent, clar, és que no és tan fàcil, no?
Sí, a més ens trobem que Sant Cugat és la 12a ciutat de Catalunya més poblada. I és la ciutat de Catalunya que més ha crescut, espectacularment, de totes. I paradoxalment, és l'única ciutat de més de 100.000, estem a punt dels 100.000, no? Ja perquè, sí. Potser ja els tenim, perquè l'últim índex era de l'1 de gener del 22. I som l'única ciutat, en tot cas la llei parla de les més grans, de les que tenen més habitants de 25.000, però en tot cas som l'única ciutat de 100.000 habitants que no té, això que deia la Montse, ni jutjats, ni tenim un hospital públic. I això és per voluntat política. De fet, no el tenim perquè la Montserrat Tura, quan era consellera, ja s'havia aprovat per la Generalitat, hi havia un informe del Col·legi d'Advocats, tot favorable, i no va voler. I va dir que, en tot cas, potenciaria més el de Rubí, que està col·lapsat. El 60% dels serveis que es fan allà ja venen d'aquí, són de Sant Cugat, de Castellbisbal, i no es va aconseguir perquè va ser, jo trobo, d'un cinisme ferotge. Va dir, no us donarem el jutjat, però millorarem el vostre jutjat de pau. I això em sembla d'un cinisme, sí, és. I, però bé, bé, va ser una represàlia també, perquè Sant Cugat havia votat un vot desafecte amb el de la senyora Tura i amb el senyor Montilla i tal, no? Però aquestes coses passen. Però, home, ara se suposa que, oi? Si el govern de la Generalitat i el govern de Sant Cugat són el mateix, com és que uns serveis tan essencials com aquests ni se n'ha parlat? Doncs, noi, doncs és així.
No hi ha diners. Les administracions diuen que no hi ha diners. Aquesta és la resposta.
Bé, doncs aleshores, si no estem, clar, si no podem donar serveis, tampoc podem cobrar com si els tinguéssim.
En tot cas, aquí, ja per acabar, us volia preguntar per la B40, però ens queden 5 minuts, així que, si us sembla, tanquem aquest tema. Sobre la taula heu posat regulació de l'habitatge, estàveu tots bastant d'acord.
Sí.
Per què no es fa? Per què els polítics no ho fan, això?
Per una qüestió de competències i incompetències, que no és el mateix, però les dues coses apliquen. De competències, pel que vam veure quan la Generalitat va intentar regular, no té les competències i, per tant, arriba del Constitucional i ho tomba, i incompetències, que és la voluntat política i la capacitat de jugar en els marges legals que tenim. És cert que sense competències tampoc solventarem les incompetències, però si tinguem les competències no necessàriament es resolen les incompetències.
Molt bé, Jordi. I jo, el mateix que diu, ho aplico a la B40. Ho hem vist claríssimament que és un problema de competències i incompetències, de voluntats polítiques i interessos, eh? Com una manera de fer doblegar a un govern, ¿vale? Me lo apruebas por porque yo digo independent, si interessa realment al país, i preguntant a la zona. Jo, això ha sigut un trist espectacle el que estem veient. I ja està, aquí lo dejo.
Víctor?
No, ja no, bueno, ja no sé què més puc dir sobre el tema, perquè no sé. A vegades no es regula per por, perquè penses que si faig això aquells se m'enfadaran. És un tema... No sé si té solució, perquè mani qui mani, a vegades la por del polític a molestar un sector que ell creu que potser doncs, li pot repercutir en vots o en opinió favorable, doncs ja no ho fa. De manera que els uns pels altres, doncs la cosa queda no tira endavant, però vaja, és que de tota manera crec que costa molt. A vegades sí que hi ha polítics que a vegades ho veus, aquell polític que no forma part del que és la política professional i que hi entra amb unes idees molt maques, i de col·laboració amb el poble i de fer coses, no en aquest, a qualsevol lloc. Però, com que això no ho pot fer sol, evidentment ha de formar part de les sigles d'un partit, queda absorbit per aquell partit. I després hi ha els interessos del partit. I el que diu aquell home o aquella dona, sí, està molt bé, però ara no és el moment. No et diuen això no es pot fer, sinó ara no toca perquè ara no convé, això ja en parlarem més endavant. I va quedant absorbit i al final ell acaba fent la política de partit, perquè si no fas la política de partit és que ja no arribes allà ni boig en aquella llista. Si ets díscol amb el que t'ha anomenat, evidentment no tens futur. De manera que aquella persona acaba dient, creient-se les seves pròpies mentides.
També pots plegar, eh?
Sí, clar.
Quan el Toni, que ha estat regidor...
També pots plegar,
no
passa res.
Clar.
Més enllà de la política hi ha vida i vida intel·ligent.
Però hi ha gent que no gosa.
Dit això, amb el tema habitatge, bàsicament, el capital controla massa, que un govern, en aquest cas socialista, ara, doncs, del govern espanyol, tirés endavant una reforma de la llei d'habitatge, per tant, posés uns topalls o un preu metre quadrat, automàticament, mediàticament, seria una pressió bestial. I segurament veuríem escenes com a països de l'Amèrica Llatina, no? Que hi ha un canvi de govern cap al progressisme i automàticament l'endemà cau la borsa en aquell país. Bueno, doncs és, evidentment, el control que fan aquests grups d'interès. Ara, d'uns partits d'esquerres, republicans i federalistes, doncs esperes que com a mínim et regulin el preu de l'habitatge.
Doncs, en tot cas, el que tenim és a tocar gairebé unes eleccions. Molts d'aquests temes sortiran en campanya, segur, i veurem com es posicionen els partits polítics. Sona ja la sintonia, això vol dir que arribem gairebé al punt de les 10 del matí. I fins aquí la tertúlia ciutadana. Moltíssimes gràcies a tots.
Bon
i a vostès, bon dia a tots, i a vostès que segueixen la tertúlia a través del 91.5 de la FM i a través de www.cugat.cat. Recordin que tenen una nova cita amb la tertúlia ciutadana dimarts vinent.